A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Què tal? Bon dia, benvinguts al resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, un espai coproduït amb la xarxa de comunicació local en el que repassem les informacions més destacades en l'àmbit local dels darrers dies, una setmana que ha estat marcada per l'inici del curs escolar a les escoles i l'Institut de Constantí, una setmana en la que també us hem parlat dels actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya i en la que també us parlem de la tractorada que Unió de Pagesos convocava aquesta setmana per protestar contra els preus de l'avellana. Una setmana en la que també han entrat en vigor les novetats en els serveis d'autobusos que cobreixen les línies Constantí-Tarragona i Valls-Tarragona per interior. Comencem. Aquest dijous 12 de setembre ha donat el tret de sortida al nou curs escolar 2019-2020. El primer dia de classe s'ha desenvolupat amb normalitat a les dues escoles de Constantí, tot i que aquest inici de curs ha estat marcat per les obres de renovació i millora a l'escola mossèn Ramon Bergadà. Finalment s'han pogut enllestir aquestes obres abans del retorn a les aules, concretament les intervencions que afectaven a l'interior dels dos edificis que conformen el centre, però encara s'està treballant en els espais exteriors. Pel que fa a les dades de matriculació, al Col·legi mossèn Ramon Bergadà s'ha mantingut el nombre d'alumnes inscrits al voltant d'uns 400. Al Col·legi Sencelles s'ha mantingut amb 230 alumnes inscrits. Quant al professorat, tots dos centres mantenen el nombre de docents respecte del curs anterior.
L'inici del curs escolar ha estat marcat per la incertesa de si estarien enllestides les obres de renovació i millora que ha dut a terme aquest estiu la Generalitat a l'escola mossèn Ramon Bergadà. El director del centre, Fernando Martos, explicava a Constantí Ràdio que finalment s'ha pogut obrir l'escola i iniciar el curs amb normalitat. Martos explicava que els treballs a l'interior dels dos edificis que conformen l'escola ja han finalitzat, però lamenta que encara s'estiguin donant a terme les intervencions a l'exterior. Aquests són uns treballs que es fan per minimitzar la influència de les argiles expansives. Fernando Martos assegurava que des del centre estan satisfets amb el resultat de les obres i demanava comprensió a les famílies per les molèsties que puguin causar els treballs que encara s'estan fent a l'exterior.
Aquest any l'inici escolar ha coincidit la il·lusió de la tornada per part dels nens, dels mestres, juntament amb la sorpresa de trobar-nos a l'escola amb les obres, no? És important recordar que les actuacions era una obra de gran volum i que, per tant, les afectacions importants que eren els dos edificis, tant el de primària com el d'infantil, està assegurada perquè les actuacions ja no caldrà fer-les a dins, i l'únic que és lamentar que les actuacions que s'han de fer en els espais exteriors encara queden una mica per fer, no? Però bueno, que intentarem, per part del departament, per part dels encarregats, intentaran produir les mínimes molèsties i agrair la comprensió de les famílies que durant aquest temps hem de conviure una mica amb espais limitats dels espais exteriors de l'edifici.
Pel que fa al projecte educatiu de l'escola mossèn Ramon Bergadà, Fernando Martos explicava que es mantenen les línies bàsiques amb canvis en l'equip directiu del centre. En aquest sentit, s'aposta per donar continuïtat en l'àmbit metodològic i acadèmic del centre i per continuar millorant la comunicació entre l'escola i les famílies.
Com a novetat, enguany destaca la celebració del centenari de l'escola pública de Constantí.
Sí, mira, en el projecte educatiu cal recordar que l'equip directiu comença etapa aquest curs, llavors les seves línies una mica estaran marcades per donar continuïtat a tot el que és l'àmbit de metodologia i d'acadèmic, també introduint aquestes qüestions, com podrien ser doncs, els aspectes de millora de la imatge del centre, ja sigui a nivell de les obres que s'estan realitzant, com també de les actuacions de manteniment per part de l'Ajuntament. També incidir bastant en diferents actuacions per millorar la comunicació entre la família i el centre i intentar que sigui molt més fluida, molt més directa, i que els pares doncs, se puguin sentir o incrementar aquest sentiment de pertinença del centre, se puguin sentir més propi, que puguin aportar aquelles millores o propostes que puguin tenir. I per últim també doncs, aprofitar i recordar doncs, que dins del projecte també tenim enguany l'efemèrides dels 100 anys d'Escola Pública de Constantí, que nosaltres com a herència d'aquella primera escola que es va fundar aquí al municipi doncs, celebrem el gener del 20 doncs, celebrem l'efemèrides dels 100 anys de l'Escola Pública.
Pel que fa al projecte educatiu de l'Escola Centcelles, es marca l'objectiu de seguir treballant en la línia de cohesió social, continuar amb projectes com el de càlcul mental i la lectoescriptura i potenciar l'anglès a les aules. Pel que fa a les novetats, destaca la previsió de destinar una aula per utilitzar-la de laboratori.
El director de l'escola, Samuel Montes, explicava a Constantí Ràdio que es tractaria d'una aula de ciència per poder treballar el medi natural d'una manera més experimental, per tal de fer-ho més atractiu per als alumnes.
Doncs, enguany tenim alguna novetat. Continuarem amb els projectes que tenim, tant de càlcul mental com de lectoescriptura. A més, potenciarem l'anglès i hem decidit al llarg del curs tenim un projecte per fer una aula de l'escola, fer-la laboratori i aula de ciències per poder treballar el medi natural d'una manera molt més experimental i d'una manera molt més competencial que pugui arribar als alumnes d'una manera més atractiva.
I parlem ara de l'Institut en un curs 2019-2020 en què continua la tendència a l'alça pel que fa a les matriculacions dels darrers anys, amb increment d'alumnes, 289 a l'ESO i 53 a batxillerat. Això ha suposat un increment també de docents que passen de 42 a 46. Aquest any el curs també s'inicia de manera esglaonada. Aquest dia 12 començaven les aules de primer i segon d'ESO i el divendres dia 13 van començar les classes pels alumnes de tercer i quart d'ESO i batxillerat.
Dintre del projecte educatiu, des del centre es continua apostant per consolidar tècniques que ajudin a millorar l'expressió oral i escrita dels alumnes, una mesura que ja ha aconseguit millorar els resultats acadèmics de l'alumnat. Isabel Méndez és la coordinadora pedagògica de l'Institut de Constantí.
Seguirem amb els projectes educatius del centre, seguirem amb l'Arescric, que és un reforç de l'expressió escrita. Aplicarem el model competencial orientador, és el cinquè any que estem dins d'aquest projecte. I aquest any iniciarem el servei comunitari tercer d'ESO i el professorat de segon d'ESO naturals, aquest any canvia de llibre, i provarem el que és el material digital de Science Switch. Això seria una mica les novetats ara que tenim al principi de curs.
I aquesta setmana també us hem explicat que del 9 al 20 de setembre s'ha obert la convocatòria dels cursos per aprendre a parlar i escriure en català a l'Oficina de Català de l'Escola d'Adults Municipal. El curs acadèmic s'inicia amb una oferta àmplia i completa de cursos de català que donen resposta a totes les necessitats d'aprenentatge, tant de les persones que s'han establert fa poc a Catalunya i encara no coneixen la llengua, com d'aquells que volen millorar les seves habilitats comunicatives orals i escrites en català. Durant aquests propers dies es realitzaran les proves de col·locació i inscripcions per als cursos de nivell inicial, bàsic, elemental, intermedi, suficiència i nivell superior, així com també als grups de conversa i coneixement de l'entorn.
Els cursos es realitzen, com sempre, a l'Escola d'Adults i compten amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística. L'oferta formativa inclou també tallers d'ortografia, fonètica, parlar en públic, com presentar-se a una entrevista de feina o com preparar un currículum. Dolors Fortuny és la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí.
Oferim tots els tipus de cursos a les dues modalitats, presencials i online, a través de la plataforma del Parla.cat, i fins i tot anem des dels cursos inicials fins als cursos superiors, fins al C2, que és l'antic nivell D. Estem oberts a que tota la gent millori el seu nivell de català i que s'apuntin.
Els horaris per fer les inscripcions són els següents: de dilluns a divendres, d'11 a 1 del matí, i dilluns i dimecres, de 6 a 7 de la tarda, a l'Escola d'Adults Municipal, al carrer Sant Pere, número 49, o bé al telèfon 977 52 42 28.
I des d'aquesta setmana ja estan disponibles a la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Constantí, constantí.cat, les bases i la instància per la selecció d'una persona per cobrir una plaça de docent de l'Escola d'Adults en règim laboral temporal mitjançant concurs i la constitució d'una borsa de treball per la cobertura de possibles vacants que es puguin produir. Aquesta setmana es publicaven les bases i la documentació al butlletí oficial de la província. La tradicional ofrena floral de les autoritats al monument de Rafael Casanova a l'Avinguda 11 de setembre va centrar el passat dimarts dia 10 a la tarda l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Constantí, en una celebració que va quedar molt deslluïda a causa de la pluja. Aquest any l'entitat encarregada de la lectura del manifest de la Diada va ser el Club Patí Constantí. Les condicions meteorològiques van obligar a traslladar les activitats al pavelló poliesportiu, on va continuar la jornada festiva amb la ballada de sardanes amb acompanyament musical a càrrec de la cobla, la principal de Tarragona.
L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, aprofitava per reivindicar l'esperit constantinenc i català durant la celebració de la Diada i reiterava que la prioritat de l'Ajuntament sempre són els interessos del municipi.
La nostra preocupació primera sempre és el municipi, sempre és Constantí, i per això treballem cada dia, no? Despertem cada dia amb la il·lusió de millorar, no?, els problemes que tenim aquí al municipi, donar un millor servei i en alguns àmbits pues, encara pues, més serveis també, no? Per això nosaltres pues, amb aquesta Diada reivindiquem això, no?, l'esperit constantinenc, l'esperit català i l'esperit de la nostra Diada Nacional de Catalunya.
Una de les novetats de la programació d'aquest any va ser la sardinada popular, que va comptar amb la participació de més d'un centenar de persones. Aquesta sardinada va estar amenitzada amb un recital d'havaneres a càrrec del grup Sopa de Peix. Els actes es tancaran el divendres 20 de setembre amb la presentació de la miscel·lània Estudis de Constantí. Aquest any s'edita el número 35 d'aquesta publicació i la presentació es farà a la Biblioteca Municipal amb la presència d'Arga Santís, filòloga. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda.
I dos autobusos i un total de 150 persones van sortir el dimecres des de Constantí per assistir a la manifestació de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana Òmnium Cultural i l'Associació Catalana de Municipis. Els dos autobusos formaven part d'una expedició d'uns 7 autocars que van aplegar persones procedents de les poblacions del Morell, la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp i Constantí.
Un dels responsables i portaveu de l'ANC a Constantí, Pep Torrents, explicava a Constantí Ràdio que la Diada d'aquest any tornava a tenir una significació especialment reivindicativa, un clam a favor de la llibertat dels presos polítics i una reacció a la sentència del judici de l'1 d'octubre.
Bueno, semblava que no aniria bé, però jo crec que si el temps i això no ens fastidia una mica, jo crec que tornarà bé molta gent. De moment, ara mateix, me sembla que ja hi havien inscrit unes 500.000 persones, vull dir, i la gent no s'inscriu totalment a dir. Llavors jo crec que potser un milió de persones jo crec que hi serem. Bueno, és per la independència, però crec que més que això és per allò dels presos polítics. Jo crec que ni que el cartell i tot sigui independència, o el fet de la gent que anirà serà més per allò del tema de la sentència i allò dels presos.
La Guàrdia Urbana de Barcelona xifrava al voltant de 600.000 persones les que participaven aquesta diada en la manifestació convocada per l'ANC. Aquesta és la segona xifra més baixa de les estimades pel cos policial barceloní en una mobilització impulsada per l'entitat en un 11 de setembre. La xifra més baixa va ser la de l'any 2016, quan l'entitat va plantejar mobilitzacions descentralitzades en diferents ciutats i la Guàrdia Urbana va estimar en 540.000 persones els participants a la capital catalana.
I aquest dissabte 14 de setembre tindrà lloc la quarta romeria fins a l'ermita de Sant Ramon de Penyafort, a Constantí. Una sortida que es farà a les 5 de la tarda des del centre parroquial En arribar a l'ermita hi haurà coca amb xocolata per als assistents i a les 7 de la tarda es celebrarà una missa. En acabar hi haurà una ballada de sardanes.
L'ermita de Sant Ramon de Penyafort va ser recuperada per la parròquia de Sant Feliu Màrtir l'any 2012. Des de llavors s'hi han fet diferents actuacions de rehabilitació i millora amb la col·laboració de diversos voluntaris. Des del 2014 cada any s'ha celebrat el 7 de gener la festa del Sant Titular. També durant aquests darrers anys s'han iniciat algunes activitats com la romeria, la caminada a l'ermita, la ruta raimundiana, la publicació d'un llibre sobre l'ermita o una campanya de padrinament de les rajoles per ajudar a finançar el nou paviment de l'ermita.
I els bombers de la Generalitat actuaven el passat divendres a la tarda a Constantí per un esfondrament parcial d'una teulada d'una casa de 3 plantes no habitada. L'avís el van rebre quan faltaven 10 minuts per les 8 del vespre i van acudir amb 3 dotacions a la plaça del Castell, cantonada amb el carrer de l'Església.
Quan van arribar van comprovar que part de la teulada de l'edifici, que fa cantonada i que compta amb 2 pisos més planta baixa, s'havia esfondrat parcialment. Els fets no van causar ferits. Fins al lloc també s'hi van desplaçar la policia local i es va requerir la presència de l'arquitecte municipal per valorar l'estat de l'immoble. Els bombers, per la seva banda, van fer el sanejament de la part que podia caure a la via pública.
Més notícies. El govern de la Generalitat apunta que l'accident a l'empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet del passat mes de maig s'hauria produït per la realització en condicions no segures dels treballs que s'estaven duent a terme. Aquesta ha estat la resposta que la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, donava a una pregunta parlamentària formulada pel diputat del PSC, Pol Gibert. A la companyia química hi va haver un accident el passat 31 de maig en el qual un treballador va perdre la vida i un altre va quedar ferit molt greu. Els estudis fets també asseguren que es van detectar partícules d'amoníac a l'aire a les proximitats de la planta, però que van ser en una concentració per sota dels límits establerts. El govern ha assegurat que no ha tingut constància de cap afectació personal a l'exterior de l'establiment com a conseqüència de la fuita.
En la resposta, Chacón apuntava que les investigacions que efectuen Inspecció de Treball i Seguretat Industrial no estan acabades. De tota manera, l'anàlisi de les instal·lacions realitzat per Seguretat Industrial, que depèn del departament liderat per Chacón, no ha detectat irregularitats. En una altra resposta parlamentària de fa aproximadament un mes, el govern va explicar que la causa del sinistre seria l'incompliment dels protocols de seguretat que l'empresa propietària i la subcontracta tenien l'obligació de portar a terme.
I els pagesos de la fruita seca s'han manifestat aquesta setmana contra el preu de l'avellana. Convocats pel sindicat Unió de Pagesos han fet tracturades al Baix Camp per denunciar que la cotització que fixa la Llotja de Reus és fins a 40 cèntims més baixa que la que es paga a països com Itàlia o Turquia. La protesta sortia a les 9 del matí des de Reus en marxa lenta fins a Riudoms i al Morell per acabar a la Selva del Camp. Els pagesos es concentraven davant les 6 principals empreses per denunciar que els estan enfonsant, segons declaracions del responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Rafael Espanyol.
Els pagesos demanen que la Generalitat intervingui i revisi el preu que s'ha fixat des de la Llotja de Reus. Recorden que fa més d'un any es va posar en marxa l'Observatori de Preus. Aquesta mobilització busca ser la primera de noves accions. Els pagesos asseguren que es troben en una situació límit i que el sector de l'avellana està en perill de desaparèixer al Baix Camp. De la seva banda, el delegat territorial d'Agricultura a Tarragona, Àngel Xifré, avançava a la xarxa que divendres mantindria una reunió amb responsables de la Llotja de Reus per intentar buscar solucions. Deia que des de la Generalitat s'estan fent polítiques per reactivar el sector i que aquest no desaparegui com temen els productors.
El sector, doncs, ens trobem periòdicament. De fet, els serveis titulars hi ha una taula de l'Avellana, hi ha un grup de treball que hi participen els sindicats, i ens trobem de forma periòdica, i amb la Llotja de Reus, tal com he comentat, just aquest divendres doncs, em trobo amb ells perquè ens han demanat doncs, mirar d'ajudar-los a revisar la manera com se fixen els preus de la llotja.
D'altra banda, Agricultura té previst destinar 487.000 euros per compensar les pèrdues al sector de l'avellana. Un total de 217 agricultors han sol·licitat al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una ajuda directa per compensar les pèrdues al sector de l'avellana.
I aquest passat dijous 12 de setembre entraven en vigor les novetats en els serveis d'autobusos que cobreixen les línies Constantí-Tarragona i Valls-Tarragona per interior, que connecta els municipis de Vallmoll, La Masó, el Raurell, Vilallonga del Camp, el Morell, la Pobla de Mafumet, Constantí i el polígon industrial Riu Clar amb Tarragona. Aquestes línies arriben a l'estació d'autobusos entrant a Tarragona per l'oest mitjançant la connexió entre l'A27 i la T11.
A partir d'aquest dijous, doncs, s'implantava un canvi de recorregut en aquestes rutes, de manera que des del polígon industrial de Riu Clar es pot accedir a Tarragona per la Nacional 240 per fer una parada a la Marquesina, que dona servei al campus a Salades de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta millora suposa que des de Constantí es pot accedir de forma directa al campus amb un guany de temps important, ja que ara ho havien de fer amb transbordament a l'estació de Tarragona amb els autobusos urbans. D'altra banda, la proposta incorpora una nova expedició entre Vilallonga, el Morell i Tarragona a primera hora del matí i una prolongació d'una expedició existent fins a Vilallonga del Camp. Finalment, la proposta també incorpora dues noves parades al polígon Riu Clar per donar cobertura a la part oest d'aquest polígon.
I pel que fa a la informació esportiva, després de començar la Lliga amb derrota per 3-0 al camp del Morell, el Centre d'Esports Constantí buscarà aquest diumenge sumar els tres primers punts del campionat en el partit que l'ha d'enfrontar el Municipal de la Coma al Torredembarra.
Aquest primer partit del campionat a casa jugarà en un horari poc habitual, a les 8 del vespre. El rival de diumenge, el Torredembarra, també va començar la Lliga amb mal peu, caient a casa davant el Llorenç per 0-1.
I fins aquí arriba aquest resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, un espai coproduït amb la xarxa de comunicació local. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins d'informació diària cada dia, de dilluns a divendres, a la 1, a les 3 i a les 7. Nosaltres tornem el proper dissabte amb el repàs a les informacions més destacades de l'àmbit local.
Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.